L'espai de tecnologia d'avui el dediquem al desenvolupament sostenible i ho fem de la mà de Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de l'OPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Juan Jesús, benvingut.
Moltes gràcies, encantat de ser aquí.
Avui parlem d'un tema que és així com molt general, però que cal repassar una mica per saber d'on venim, en quin punt estem i cap a on anem. Per tant, jo crec que seria important explicar què és el que s'entén pel concepte de desenvolupament sostenible.
Desenvolupament sostenible implica fer totes les activitats de la nostra vida com societat de forma tal que no eliminem o que no esgotem els recursos que tenim. És a dir, és com fer que podem fer la vida normal, mantenint els recursos de la Terra, diguéssim, amb temps infinit. La veritat és que venim de... La primera revolució industrial es va fer 300 anys. Venim, en els últims 300 anys hem consumit recursos, hem generat molta contaminació, hem creat, hem desenvolupat aquestes societats i el planeta no pot amb aquest ritme. Aleshores, la idea és que s'ha de canviar d'alguna forma els hàbits, la forma de produir, de forma tal que el planeta pugui tenir un creixement o un desenvolupament en el temps.
Estem parlant d'una evolució, d'un canvi que potser ens podríem qüestionar si moltes vegades en lloc de progressar hem tornat enrere, no? Ha arribat un punt que en comptes d'avançar hem tornat una mica enrere o no?
En certa mesura. O sigui, sí que és veritat que la tecnologia ens ha afavorit a fer coses que no havien imaginat mai. O sigui, que la tecnologia és positiva, ens ajuda en el benefici de la humanitat. El problema és que no hem tingut en compte el medi ambient, diguéssim. Tot el que s'ha maltractat a banda del producte o del servei que estàvem fent. I això és el que ens hem de mirar. És a dir, hem d'intentar fer tota aquesta producció utilitzant uns recursos que siguin renovables, que vol dir que vinguin del sol. Afortunadament, la Terra té el sol, és una font d'energia que la tenim cada dia, i si utilitzem aquesta font, això permet que els recursos es renovin, es tornin a crear i podem fer la producció que necessitem per a les nostres activitats. Hi ha altres recursos que són no sostenibles, que són tot aquest material que no es pot fer amb el sol, o sigui, diguéssim, els minerals, tot això ho tenim i no es forma cada dia. I aleshores, amb aquests recursos no sostenibles, no renovables, perdó, el que hem de fer és intentar utilitzar-los i reciclar-los. Per tant, amb això tindrem un escenari on la vida i la producció pot progressar a llarg termini. No?
Tu deies, venim de les revolucions industrials, d'una manera de produir doncs que hem danyat, per dir-ho d'alguna manera, el planeta. Però l'origen de tot plegat, o sigui, quan ens n'adonem que hem de mantenir un desenvolupament sostenible, el concepte apareix als anys 70?
Sí, que sí. La veritat és que, bueno, hem produït sempre, ho hem viscut com si els recursos fossin il·limitats. Aleshores, als anys 70, el grup de Roma, que és un grup d'intel·lectuals, va demanar fer un estudi de com seria la prospecció de si seguim vivint d'aquesta forma, quant temps duraria el planeta, així dit en termes molt senzills. Aleshores, això ho va encarregar un grup d'experts que treballaven en un tema que es diu dinàmica de sistemes, i van fer un programa que simulava l'evolució de la Terra. I aleshores van utilitzar 6 indicadors. Entre ells, l'augment de la població, els recursos renovables, diguéssim, la utilització de fuel, la utilització de la tecnologia, i van fer diverses simulacions. Entre elles, van veure que el temps de vida del planeta en la forma en què estaven utilitzant els recursos duraria com de l'ordre de 200 anys com màxim. Aleshores, de totes les simulacions es va fer també que incrementés molt el factor de la tecnologia. Podria la tecnologia salvar aquest desenvolupament? Es va veure que per molt que la tecnologia fos ajudés moltíssim aquest desenvolupament, es va veure que no era prou, sinó que es necessitava fer alguna cosa més. I la cosa és viure en un sistema on s'utilitzi al màxim els recursos renovables. O sigui, utilitzar els recursos renovables és el quid de la qüestió. Això va ser els anys 70.
I, per tant, es va veure que a part de la solució, potser no tota, la solució global no seria només els recursos renovables, però sí una part important.
Resulta que el desenvolupament sostenible implica té 3 components. Té una component mediambiental, que intervenen els recursos, una part social i una part econòmica. La part social és perquè aquest desenvolupament també ha creat molta desigualtat entre la societat. O sigui, es diu que el 2% de la població utilitza la riquesa de la resta de la població, o que el 2% de la població utilitza com el 50% dels recursos de tota la...
Per dir-ho ràpid, que uns viuen a costa dels altres.
D'alguna forma.
Més o menys,
exactament.
No?
Per tant, aquestes desigualtats també s'han de llimar una mica, no? S'han de llimar i també la part econòmica. O sigui, no es pot fer benefici de tot quan els recursos són de tots, diguéssim, sinó que s'ha d'intentar fer una economia circular on tu puguis vendre coses que ja s'han utilitzat, reciclar. Tot això implica que hem de tenir, o sigui, aquest desenvolupament implica una evolució on el medi ambient, la societat i l'economia estiguin a l'abast de tothom. Parlaven de que, em sembla que en un altre programa parlaven de que més o menys si tothom fes ús dels recursos que utilitzem nosaltres, que són, diguéssim, vivint en un estat, diguéssim, mitjà, probablement necessitarien 3 o 4 terres. És dir, que si no necessitem 3 o 4 terres és perquè algú no fa el que fem nosaltres. O sigui que a vegades s'ha de pensar o s'ha de tenir la consciència de que si tothom fes el mateix que fem nosaltres, es necessitarien més d'una terra.
I ara estem justament en aquell moment, no? Amb aquests components que abans ens comentaves, el mediambiental, el social i l'econòmic, on estem donant voltes, no?, en el nostre dia a dia. Parlaves del reciclatge, et feia referència a les desigualtats i després a l'afectació mediambiental. Qui supervisa, qui controla tota aquesta situació? Hi ha algun organisme que té aquesta visió més mundial, més global?
Afortunadament tenim la ONU. La ONU es va posar mans a l'obra, diguéssim, als anys 70, quan aquest estudi, en aquest moment va començar la preocupació per tots aquests temes. I aleshores, des de llavors, la ONU va crear un grup d'experts que es reuneix cada any i debaten sobre l'estat del planeta. I a més, bueno, en aquest d'acord hi ha signants uns 180 països. Som de l'ordre de 200-180, i cada temps es fa un acord que sigui obligatori a les nacions a fer, a prendre mesures per millorar la situació del planeta. Un d'aquests, el primer va ser l'acord de Kyoto, que va ser un acord sobre emissions de diòxid de carboni, i el segon ha sigut l'acord de París, i aleshores hi ha com 170 i pico signants que es comprometen a certes mesures per millorar, en aquest cas, el medi ambient, inclús la riquesa també, el repartiment de la riquesa. I clar, el problema és que ara estem en una situació on hi ha algun país, bueno, hi ha un país molt important, els Estats Units, que ara s'ha desdit d'aquest acord i sembla que...
Sí, l'ha abandonat.
La seva filosofia, sí. Uh-huh. La seva filosofia va en contra d'aquest consensus que havia en reconèixer que el desenvolupament sostenible era una cosa que necessitàvem tots.
Clar, és que ja parlàvem altres vegades, quan parlàvem dels acords de París, pel tema de la contaminació i tot això, que clar, jo ara em faig una pregunta com molt terrenal, no? Si la ONU, que és qui intenta monitoritzar, controlar tot això, es fan acords i després hi ha països que són els que haurien de donar més exemple, haurien de tirar més del carro, són els primers que s'ho salten tot... no sé, si hem de ser optimistes o què?
Home, jo sempre soc optimista, o sigui, la veritat és que el món evoluciona de forma tal que en algun moment som molt globals, tenim una vista molt global, que això és la idea del desenvolupament sostenible, i a vegades tornem, és com el pèndulo, no? Tornem a ser molt locals. Jo crec que ara tenim el perill de tornar a una visió molt local i hem de continuar. Hi ha molta gent al món que està convençuda de que hem de seguir amb aquest camí de la idea del desenvolupament sostenible. Jo, per suposat, estic completament convençut.
Però quan parlaves d'aquest moviment del pèndol, és que ara la tendència és a mirar-se a un mateix sense pensar d'una manera més global, que és el que ens afectarà a tots al final, no?
Clar, tots aquests països que intenten sortir-se d'aquest desenvolupament sostenible i mirar per ells mateixos, bueno, van en contra de la tendència natural, diguéssim. Si no mirem el món d'una forma global, el món és de tots. O sigui, si ens tanquem en la nostra casa i pensem que el món és com ho veiem nosaltres, doncs estem equivocats. I la veritat és que... la involució que està fent ara mateix els Estats Units pues, va en aquesta direcció. Tots els que són negacionistes, diguéssim, va en contra. És el curt termini, en lloc de veure el llarg termini. Aleshores, probablement nosaltres no tindrem cap problema, però les generacions futures, sí, estem d'alguna forma hipotecant el futur de les generacions futures.
No sé, doncs el missatge no em sembla gaire... gaire... positiu, però la veritat és que ho estem veient cada dia amb les notícies, amb les actituds d'aquests governants que, com et comentava abans, haurien de servir d'exemple en comptes de tot el contrari.
Sí, no, jo sempre dic això, pensa globalment i actua localment, o sigui que has de tenir una visió global, però després tu a casa teva, les teves activitats, has de ser el més sostenible possible.
Doncs aquest ha estat el tema d'avui, el desenvolupament sostenible, i l'hem abordat amb el Juan Jesús Pérez, el nostre professor de capçalera al programa. Juan Jesús, fins a la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un plaer.